Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Berta.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
93.067 9 3 0 6 7
Sèrie
18 0 1 8
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Parisé.
Bon, 11 i 32 minuts de la nit, aquí seguim amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí, també amb els Saperes. De seguida ens acompanyarà també el Damià López, que porta un informe d'una de les feines que té Bojan actualment al Barça, que és seguir els cedits. Doncs ara parlarem una mica de com estan els jugadors cedits, aprofitant que avui ens ha visitat Bojan Krkić. A veure, Roger, abans de presenciar la preestrena d'aquest documental de Bojan que es diu Més enllà del somriure, Deco ha parlat, breument amb els mitjans, sobre algunes qüestions de l'actualitat.
Sí, com et deia, ho ha fet a la catifa vermella, crec que és interessant escoltar-lo. Primer de tot, ha valorat les paraules de Gundogan després del clàssic i l'efecte que han tingut al vestidor.
Están todo arreglado, esas cosas internas y los jugadores están todo tranquilo.
Doncs està tot parlat, amb els jugadors està tot tranquil, pel que ens expliquen, Gundogan va aprofitar la primera sessió després del clàssic per explicar als seus companys que no anava dirigit a ningú, aquelles paraules, aquelles declaracions sobre el malestar que ell entenia que hi havia d'haver després de perdre un partit com aquell. Pel que ens diuen fons del vestidor, va ser una xerrada molt natural, els jugadors van acceptar els seus arguments i en principi, com diu Deco, com a mínim aquesta és la versió oficial, que ha tancat respecte a les declaracions de Gundogan. Un altre nom propi del que ha parlat Vitor Roque, ¿cuándo arribará? ¿Al gener o al junio del año vinent?
Está contra fichado, lo sabemos. Tiene la puesta de enero o de junio, ya veremos. Son cosas internas.
Ja veurem, són coses internes sobre la data final d'arribada del davanter brasiler de l'Atlético Paranaense. Per tant, no ho veu tan clar com André Curic, aquí el tu diràs, donava per fet que la seva arribada seria al gener. I encara un darrer document sobre la il·lusió de Messi de poder acomiadar-se de l'afició del Barça amb un homenatge, com va dir a la gala de la Pilota d'Or.
Leo es para mí mejor, más grande de la historia del club, junto a Johan, a Ronnie, a un montón de jugadores que hemos tenido, pero Leo sabemos la importancia que ha tenido para este club, el club para él, o sea, esto un día pasará, pero esto no es un tema que no es un tema que me toca a mí, yo como amigo espero que Leo esté feliz, esté bien, esté contento y que un día haga la despedida seguramente.
Deco ha marxat sense respondre amb un somriure sorneguer, diguem-ho així, quan li han preguntat si estaven tranquils amb Xavi després de la derrota del Clàssic. Evidentment entenem que no hi ha cap mena de debat sobre la seva continuïtat.
Bé, doncs ja està, no? Capítol tancat, el de Gundogan. Voleu fer algun comentari sobre allò que va dir...
A mi em sembla bé.
Ja està,
a mi
eh?
També.
A mi també em sembla bé.
Val. I això ha aclarit el vestidor millor.
Perfecte. Ara t'anava a dir. Clar. A mi em van agradar, però entenc que si a sobre hi ha hagut explicacions al vestidor de què és el que el volia dir, a mi és el que em faltava saber si ho havia parlat o no amb els companys, no? Perquè tu puguis dir, no, això el que ha transmès no anava dirigit a ningú, era per això, per allò, perquè si no pots entendre, aquí està parlant, no? Pots donar, pensar que donar-te per al·ludit o pensar que va dirigit a algú, per tant.
Però en qualsevol cas, un tio que ve de guanyar-ho tot amb el Manchester
City, que tingui
City,
d'exigència, i vingui
aquí
bé, que
i hagi de donar explicacions perquè l'indigna, que no sé què, que la gestió de la derrota, és, a mi em sembla fantàstic, perquè vol dir que està implicadíssim, que no ve aquí a jubilar-se ni a passejar-se.
I cosa si hagués anat el missatge per algú, tampoc passaria res, eh? Si agafa i li diu... Quin és el problema? Que vagi i li digui, escolta, doncs no m'agrada, com va... no ho sé, eh? Ell ha dit que no, que jo no tinc per què no creure-m'ho, si és el que ha transmès als seus companys, però que si ell va tenir la sensació en aquells moments en què algú no havia reaccionat de la manera que ell creu que s'ha de reaccionar, no passa res si vas i els hi dius, ei, que aquí zero tonteries i es ve a competir i es ve a guanyar, sí, perquè jo no deixo de guanyar un triplet per venir aquí a passejar-me.
Doncs si tot, ho subscric de dalt a baix.
Que ho diguin,
el que entenc
si
és que
vol dir.
Jo crec que també ho havia de transmetre als companys.
Sí, 100%.
El contingut a mi em semblava molt
bé. I potser ho hauries d'haver fet fins i tot al revés.
Sí.
Jo penso que les coses s'han de fer al revés.
Veure si ho veiem sobre la gespa dissabte, que és un partit molt més important del que sembla ara mateix, a 4 punts de diferència.
Home, és un partit que et suposa
mirar
dalt o estar patint perquè no se't posi un rival per entrar a Champions a 2 punts.
Bueno, i que se t'escapi la Lliga també, a més a més, clar.
Evidentment, però és que a la Champions van 4, la Real és 5è,
sí.
El tens a 5 punts.
A 5, sí.
Si et guanyes, posa 2.
Sí.
Pues ja hauràs d'estar mirant a baix a veure què passa.
I recordo que aquesta jornada, demà, l'Atlético comença jornada a Les Palmes. Per tant, l'Atlético, si guanya demà, co-líder amb un partit pendent.
Exacte.
Compte amb l'equip de Simeone.
Eh?
Sí, sí.
Contra el Sevilla, que és una banda, aquest any.
No està en el millor moment, sí. No. Pobre el Sevilla. Després parlarem de la Reial Societat. Abans, però, Saperes, gràcies,
De res.
Vinga, descansa. Gràcies, Saperes. Canviem el Sape pel Dami. Hola, Dami.
Cert, escolta'm, Sape.
Digues, Dami.
Sensacional Leo Messi,
Sí,
ho haig de dir. Plorera amb les paraules de Leo Messi.
Sí, ah, sí?
Sí.
Sisplau, guardem aquest tall. Plorera per part de Joan Puig,
les paraules
de Leo
Messi. Les coses com són.
Et vas emocionar.
Et vas reconciliar, et vas reconciliar també.
Quin era el moment? Recuerdo para Diego, quin era el moment?
Què recuerdo para Diego? Vinga, para el Barça. Vinga, para el Barcelona.
Una gràcia d'amor brutal. T'has reconciliat amb Leo Messi?
No diria reconciliar, però és que...
No tant, no?
És a dir, l'espot publicitari
que va fer del Barça.
Que va fer del Barça. És a dir, 3 dies després de portar els estons aquí...
Més o menys la mateixa publicitat que va fer del PSG, no?
La mateixa, exactament.
Hòstia, no,
per mi té un valor brutal que el millor futbolista de la història parli amb els termes que va parlar el Barcelona. És descomunal.
Només
descomunal.
Només et dic una cosa, 2026 acaba contracte.
Pues podem fixar-ho per tirar
les faltes. Bueno.
Sí, es pot introduir un xutador de falta.
Canvi d'envol. Canvi d'envol, no? Que entri que surti. Bé. Aitana també et va emocionar, no?
També. Perquè va parlar en català.
Brutal.
Només la ràbia que els hi ha fet a tota la central lechera que parés en català.
Perquè va parlar dels seus pares.
Exacte. Tot el que va dir està molt bé, però que a més ho fes en català és...
Meravellós.
Doblement gratificant.
Vols que t'emocionem, Poqui?
Sí,
per favor. Joan Ferrus ha trobat.
Sí, obviamente que estar en el mejor equipo del mundo te da mucha más posibilidad y mucho más estar en el mejor equipo de la historia. Jugar con los jugadores que me tocó jugar al lado durante toda mi carrera y de haber conseguido los títulos que conseguimos me acercaron mucho más a los premios individuales. Como dije arriba y repito y repetí muchas veces, al final los premios importantes son los colectivos y a la vez te llevan a poder conseguir premios individuales. Bé. I sí, vuelvo a repetir, el Barça es el mejor equipo del mundo porque es especial ese club, es diferente a todo y sí, el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que yo gane tanto los premios, muchos premios individuales también.
Plorera amb les paraules de Leo. Sí.
Torna a tirar.
Plorera amb les paraules de Leo.
Sí, ja el tenim. Quan s'emprenyi, li tires.
Damià López, hola, eh?
Què tal? Bona nit. Tal? Fantàstica tertúlia, la d'aquest dijous. Portem des de fa una estona, des de la redacció, escoltant aquests diàlegs tan apassionats que teniu aquí a la taula. Realment excel·lent.
És el millor dia, no?
Excel·lent la tertúlia.
Gràcies.
El dijous és un dia fantàstic, Maria.
Som la millor tertúlia dels dijous.
Sí, és la millor tertúlia dels dijous, sens dubte, el tu diràs.
Falten panellets aquí. Que bé que ho esteu fent.
Falten panellets, que va ser la castanyada, i no veig panellets aquí.
Ni Muscatell.
Perquè estan preparant els torrons.
Va, què està passant?
No hi ha panellets. Ah,
what's going on?
Però ahir va començar el torròmetre de Torrons Vicenç.
I
avui també, d'aquí una estona, estigueu atents, oients, el tu diràs, perquè sortejarem un lot de Torrons Vicenç, el torró. Abans, Dami, mira, en 45 segons explicarem com estan els cedits, val? 45 segons. De seguida tornem.
RAC 1. Arrenqui el cotxe. A la rotonda giri a la dreta. Continuï recte durant 38 metres. A continuació, ja haurà arribat a la seva destinació.
Així de ràpid et resultarà venir als nostres nous magatzems. I és que estem més a prop que mai amb dues noves obertures en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província. Oberts des de les 7 del matí. Amb estoc sempre disponible. Els millors preus de la zona i tots els oficis del sector de la construcció i la reforma sota un mateix sostre. On compren els professionals. Obramat.
Amb Aleix Pariser.
Vinga, 45 segons clavats, ja tornem a ser aquí. Damià, a veure, com ho estan fent els cedits aquesta temporada, que és una de les feines de Bojan Krkić avui que en parlàvem amb ell?
Doncs mira, són 7 jugadors cedits i en línies generals les sessions estan anant bé. Són futbolistes que estan jugant, que van sumant minuts que no poden tenir de moment al Barça, i en general estan sent bones sessions, tret d'algun cas en particular.
Començarem pel jugador, jo diria, més important que està cedit, no?, ara mateix, que és Ansu Fati.
Sí, dels cedits és el jugador amb més pes a tots els nivells, futbolístic i també mediàtic, per la projecció que té i l'expectativa que encara avui hi ha generada al seu voltant. Continua sent una esperança pel Barça, però ara ja amb totes les reserves, si no, no hauria sortit cedit. Cedit al Brighton de la Premier, una mica de tot, partits de tot, però està deixant alguns bons moments. A la Lliga ha jugat 6 partits, sempre ha estat suplent, i tot i això ha marcat 2 gols al camp de l'Aston Villa, en la derrota 6-1 i contra el Manchester City, també en la derrota 2-1. Ha jugat un total de 173 minuts a la Premier League. Sí que ha estat titular al camp del Chelsea en un partit de Copa de la Lliga en què juga 45 minuts i el Brighton perd 1-0, i a més el Brighton juga Europa League, competició en la que Ansu està tenint més oportunitats. Ha estat titular als 3 partits jugats fins ara en aquesta competició i ha marcat un gol en la victòria per 2-0 a casa contra l'Ajax. El millor de tot és que està bé físicament, més o menys va entrant a l'equip, falta ser titular a la Lliga. Fixa't el que dèiem, un total de 10 partits oficials disputats, 4 titulars, els que no són de Lliga, 6 suplent, els de Lliga, i un total de 3 gols.
Bé, poc a poc, no?, arriba una Lliga nova, amb un entrenador nou, però, com deia el Bojan, el van a veure l'altre dia, i que està molt bé, molt animat, molt content en Ansu Fati del que s'ha trobat allà a Brighton, i que té un entorn molt bo futbolísticament parlant, no?, amb De Cervi i amb tot l'equip d'entrenadors italians que Bojan coneixia de l'etapa al Milan, i que li van explicar que estan molt contents amb l'Ansu Fati, i que a poc anirà entrant, i evidentment serà titular algun dia a la Premier League anglesa. Ara us pregunto per Ansu què us està semblant, no sé si heu pogut veure o no, i si creieu que això li anirà bé per tornar. Anem a la resta, per això. Eric García, el Girona.
Sí, un jugador clau per Mitchell, ha disputat 8 partits a la Lliga, però compta, 2 amb el Barça i 6 amb el Girona. Juga amb el Barça els 2 primers partits i arriba al Girona l'últim dia de mercat. És titular indiscutible per Mitchell. Ha jugat només 6 partits amb el Girona perquè no n'ha pogut jugar més entre una cosa i l'altra, entre que arriba i fa els primers entrenaments, no debuta fins al 18 de setembre a Granada, i l'últim partit a casa contra el Celta se l'ha perdut per lesió. Fins ara, temporada molt solvent en un equip que és la sensació del futbol espanyol i europeu, a més amb un gol molt important en la victòria per 1-2 al camp del Villarreal.
També al Girona hi tenim Pablo Torre.
Sí, aquest és un cas particular, ja, res a veure amb el cas d'Eric García, s'esperava molt d'ell, però per ara focs d'artifici. Ha participat en un total de 8 partits aquesta temporada, que no és cap drama, però ha jugat un total de 119 minuts. Això es tradueix en que totes les seves aparicions han estat des de la banqueta, mai titular. Per ara cap gol i cap assistència i poca continuïtat. El màxim de minuts que ha jugat en un partit són 29, en la victòria contra les Palmes 1-0 el 3 de setembre. Pablo Torre ha estat notícia a les últimes hores. Ahir havia de jugar en Copa contra el San Roque de Lepe. Era una gran oportunitat per ell d'esgarrapar minuts i demostrar la seva qualitat per fi com a titular, però va caure de la convocatòria per problemes físics que ell va aduir. Avui li han preguntat a Mitchell i el tècnic ha dit això.
Pablo no las proves no está lesionado, té molestias en la cama, pero no está lesionado y demà veurem si las molestias son impiden jugar o no jugar, és la seva sensacions, les seves sensacions, veurem demà, però no s'ha fet mal en la cama, ni en entrenament ni en partit.
Déu-n'hi-do, diu Mitchell, que són les sensacions del jugador, però que segons les proves no hi ha lesió en una situació que va fer que Pablo Torre no jugués al partit. Ahir era l'oportunitat perquè Pablo Torre fos titular, haurà de continuar treballant de valent si vol aconseguir minuts amb el Girona.
Ara ho comentem. Un altre cedit, Xavi Rillat.
Sí, està cedit al Betis i està fent un bon any, jugant molts partits, afavorit per algunes baixes, com per exemple la de Marc Bartra, que està lesionat. La sessió li està anant força bé, ha jugat 6 partits de Lliga, 5 com a titular. El més interessant de tot és que ha jugat els últims 5 de manera consecutiva, a més va jugar també ahir en Copa i com a titular al camp de l'Hernán Cortés. Per tant, són 7 partits oficials, 6 com a titular d'un Xavi Rillat que la temporada passada ja va debutar amb la samarreta del Barça al famós partit del Camp d'Osasuna.
Ens en queden 3, un és Julián Araújo.
Sí, defensa mexicà, cedit a les Palmes, procedent de Los Angeles Galaxy, va arribar a debutar amb el Barça també, l'emissor de postemporada de Tòquio, en el seu cas no ha jugat en partit oficial, per tant és un altre cedit que juga a primera divisió i va jugant, ha disputat 9 partits, 6 dels quals com a titular en l'equip de García Pimienta i a bon nivell.
Lateral dret, amb cert futur.
Un aquell altre... del cabell rosa, no?, que va tornar a totes les celebracions.
Que ningú sabia qui era, sí. Les fotos de qui és aquell paio.
Però van a totes les celebracions.
Nosaltres el vam estar esperant molts dies allà als Estats Units, te'n recordes, Joan? No arriba a aparèixer mai. Ens deien, dama arriba i vuelva
no.
Usted mañana.
Mira, no arriba, no.
Era
arriba,
mai.
No. L'altre s'ha dit és Àlex Valle. Aquest també té molt bona pinta, aquest lateral. Molt bona pinta, no?
Sí, defensa s'ha dit. El Llevant de segona divisió és un fixe, titular indiscutible, fins que es va fer una lesió muscular. Va ser titular les 9 primeres jornades i posteriorment ha caigut de l'equip per aquesta lesió en un conjunt al Llevant que lluita per tornar a primera divisió. Ho ha fet molt bé els 9 primers partits. Quan es recuperi ha de tornar a jugar i hauria de ser un bon any per Àlex Valle.
I l'últim cedit del Barça és Estanis Pedrola.
Sí, el davanter de Cambrils s'ha dit a la Sampdoria de la Sèrie B, tercer per la cua. Ara mateix la Sampdoria està per baixar a la Sèrie C. Dins d'aquest panorama, Estanis Pedrola encara ha jugat 9 partits i ha marcat 3 gols. Ha estat titular en 8 dels 9 partits a la Lliga. A més, aquesta setmana ha jugat una estona a la Copa, així que són 10 partits oficials i 3 gols en Lliga contra Venècia, Cremonese i Parma. Però contra la Sampdoria, tercer per la cua a la Sèrie B.
Bon repàs, aquest que has fet, Damià. És la feina que té Bojan, anar-lo seguint. Ha viatjat, n'ha vist uns quants ja en aquestes últimes setmanes. Ansu al Brighton, Eric García, Pablo Torre al Girona, Xavi Rillat al Betis, Julián Araújo a les Palmes i Àlex Valle al Llevant i Estanis Pedrola a la Sampdoria. Què en penseu? I si voleu fer algun comentari de Pablo Torre o d'Ansu Fati, que són els
més complicat el tema dels cedits. Hi han poques històries, per no dir gairebé cap, de cedits que fagin tan bon paper allà on van cedits, que llavors se'ls reclami per tenir un paper important al Barça. És complicat. I en el cas d'Ansu Fati, no sé si per molt bé que li vagi a la Premier, no sé si el Barça l'acabarà necessitant com perquè torni. Potser sí, però entenc que una mica a la que et cedeixen doncs has de buscar-te la vida per triomfar allà on vas, perquè després vés a saber. I el cas de Pablo Torre, jo estic molt a l'expectativa, perquè quan estava aquí hi havia molta gent amb moltes ganes de veure Pablo Torre, perquè Pablo Torre, i encara no sé d'on venia tot aquell hype amb Pablo Torre.
Pues Pablo Torres, i el comentari que avui fes, no jugava amb Xavi, no està jugant amb Mitchell, no va aquest partit de Copa del Rei a l'Epe, marrameu.
I l'entrenador diu, no està lesionat,
no està lesionat.
Són unes molèsties,
marrameu.
Són les seves sensacions.
Però estem d'acord que hi havia com molt reclam de Pablo Torre, perquè no posa Pablo Torre, perquè no juga Pablo Torre.
Perquè les estonetes que havia sortit, alguna cosa li havies vist, no? Vull dir, jo crec que alguns bons minuts els va tenir aquí. El que passa és que després... A mi em va sorprendre molt que pogués tornar el Racing era?
Uh-huh. Sí, el
Racing de Santander. El Racing de Santander i que es decidís que no, però tampoc vaig acabar d'entendre per què no va jugar amb el filial, perquè quan tu no tens minuts amb el primer equip, el més normal és que vulgui rodar-te a baix, perquè un futbolista tan jove està molt clar que no pot estar tants mesos sense jugar. Pensava que el Girona doncs, podia ser un bon aparador per ell, per créixer i per guanyar confiança, però pel que acabem de... pel que ens acaba d'explicar el Damià, no...
Això és que alguna cosa passa amb aquest futbolista que no sabem. Per tant,
tu pots no agradar-li a un entrenador, pots, però sí, sí. Quan ja és una dinàmica...
Pot ser un problema actitudinal, jo només. No?
Sí,
perquè a més és un jugador...
De fet, aquí també s'havia dit que clar, potser...
Pel perfil, suposadament, a un entrenador com Xavi li hauria agradat.
I a Mitchell també.
És a dir, el contrast entre Pablo... El contrast fàcil entre Pablo Torre i Fermín López és acollonant. És que és l'inti del dia, és a dir, Pablo Torre ha tingut una oportunitat, pel que sigui no se l'he donat, no l'ha aprofitat, i en canvi Fermín, ara que ha tingut una oportunitat,
ha tingut mitja oportunitat,
l'ha agafat i aquí ja no el treus. Per tant, alguna cosa ha d'haver amb aquest futbolista.
Home, les declaracions de Mitchell són contundents, exposa el jugador totalment. Tu, si veus el vídeo en què ho diu, no posa cap mala cara, simplement es limita a exposar la situació, però el que ve a dir és això, no hi ha una lesió, és una sensació. Mitchell ve a dir que ell creu que Pablo Torre hauria d'haver jugat, però que si tu no t'hi veus, noi, és l'oportunitat que tens, ets un jugador jove, estàs en un equip de primera divisió, has estat suplent tots els partits que hi ha hagut fins ara, demà tens un marc incomparable que juga un partit de Copa del Rei, al costat d'altres jugadors que també es busquen el lloc, però si no, i si tu les sensacions que tens és que creus que et fa una mica de mal la cama, doncs...
Que és de la traducció que hi farem, del no? Que ha dit
Mitchell. Una mica, sí.
Doncs tu mateix.
Una mica és això, però que sàpigues que ara tornem a jugar a Lliga i que la Lliga, encara que t'hagis recuperat d'aquesta suposada lesió, jugaran els habituals, no? És bastant demolidor el missatge que envia el
sí.
Mitchell, eh?
Una mica sí. Àlex Valle, insisteixo, fa molt bona pinta aquest lateral del planter que ha anat seguit al Llevant, i Xavi Riad, per mi sorprenent, que estigui jugant sí. Titular al Betis.
Sí, la lesió de Bartra, la favorita, sí, està fent parella central.
Però ho està
fent bé? Petzela, i ho està fent força bé, sí.
Sí, sí. I després hi ha Julián Araujo, no? Que és aquest fitxatge estratègic que el Barça feia pel planter, i que de moment no ha debutat amb el primer equip, s'han anat a les Palmes, a veure si allà Pimi, no? Amb aquest estil de futbol que també Pimi d'aquí, el fa créixer, i jo què sé, potser el futur lateral dret del Barça.
Potser sí.
Potser sí, no?
Potser.
O
un bon traspàs.
Jo veig més per fer una bona operació, sí, que deixi diners a la caixa.
Un Jerry Mina de manual, no? Que va ser un traspàs espectacular. Sí, sí. Això. Va. Doncs així estan els cedits. Avui en volíem parlar, volíem fer aquest petit informe amb el Damià López, aprofitant que ens ha visitat Bojan Kyrgios i que és una de les funcions que tindrà ara, que treballa a l'àrea de futbol del Barça. L'última pausa abans de la mitjanit i parlem del Real Societat Barça d'aquest dissabte. Pedri estarà a punt, com a mínim, a la convocatòria, i hem de repassar també l'última hora del conjunt donostiarra, que hi va guanyar la Copa a Bunyol, 0-1, i ha passat a segona ronda.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fritz Ravic, Hyundai, Solideo i Barta.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 27 de setembre del 1957.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Aquest dissabte toca Lliçó de geometria.
Takefusa Kubo!
Reial Societat Barça, des de les 8 a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. El torròmetre de Torrons Vicent.
I la mitjanit, quina meravella aquesta sintonia, tornar-la a sentir. M'encanta aquesta sintonia.
Molts anys, ja, molts anys de torròmetre.
El torròmetre, eh? Què, què? S'acosta Nadal, eh? 2 de novembre.
Home.
Queda un mes
Tic-tac.
I 23 dies per Nadal.
Per Nadal, però abans ja és una mica Nadal.
Ah, sí, ja, la, bueno, ja, 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 ja els llums penjats.
Ja estan descongelant a Maria Carey, eh?
Sí, 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 sí. I els torrons, eh? El millor. També. Ja sabeu que el millor torró, el de RAC1, és Torrons Vicenç. El torró, torró. Ja sabeu que regalem cada dia el Tu Diràs un lot que conté un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de gramunt i també una de les novetats d'aquest any. En el lot que s'emporten els oients cada dia aquí al Tu Diràs, hi haurà un torró de xupa-xups.
Què?
¿Cómo?
Han fet un torró de xupa-xups.
Hi ha gintònic, ni n'hi ha un.
De nata i maduixa. Sí. És un torró de xupa-xups de nata maduixa.
Que bo, no?
Sí, sí, sí.
S'haurà de provar,
eh? Té molt bona pinta, sí. Aquest ja el demanarem i farem un tast aquí, com Déu mana, eh? És una de les novetats d'aquest 2023. N'hi ha moltes més, de novetats de Torrons Vicenç. Cada any, cada Nadal, innoven i fan torrons de diferents sabors. Entreu a les seves pàgines webs o a les seves xarxes socials i allà ho trobareu tot. Vinga, va, participeu i podreu endolcir una mica aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el torró torró. Ja tenim al telèfon l'oient que avui s'endurà aquest lot de Torrons Vicenç. És el Vicenç. No. Que bo. Hola, Vicenç.
Hola, què tal, Bornit?
Què tal? Des d'on truques, Vicenç?
Des de Montbrió del Camp.
Home, Montbrió del Camp.
Aquí hi ha un camp de golf. Meravellós.
Ah, sí?
A Montroig, el de Montroig, Montroig, des del camp de golf.
És a Montroig, diu.
Ah, és a Montroig. Bueno, a prop.
A prop de Montbrió.
A prop, sí, sí, sí.
Plou ara mateix, a Montbrió?
No, ara no, ara no.
Val, perfecte. Doncs vinga, va, Vicenç, juga amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Qui se'ls ha de menjar? Home, el Llamín. El no. Llamín Lamal.
El Lamín Llamal, eh? Ja li has tirat les lletres,
sí,
com tothom.
Mi, hòstia, li he canviat el nom.
Sí, tothom m'ho fa, no preocupis.
És un clàssic.
Fins i tot Messi.
Sí, sí, Messi li va dir.
Llamín.
Creo que Llamín puede ganar el oro, no? Va dir, no. Lamín Llamal, perfecte. T'apuntem aquest vot. I qui no se'ls ha de menjar, Vicenç?
Home, doncs el Vinícius.
El Vinícius, no t'agrada?
No. No. No, no, no.
Molt bé. Doncs per tu aquest lot de torrons. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per participar, que passis un bon Nadal i no pengis. Vicenç, felicitats.
Molt bé, merci.
Adéu, adéu. N'hi ha un aquest any que és torró de pernil.
Oh! Hòstia.
De pernil salat.
Aquest també, no? El portaràs?
Sí, sí, per favor.
Tot això per valorar-ho ho hem de provar.
I per no portes el pernil.
La pota.
El pernil.
El pernil. La
sí, sí, sí.
Ai, sí.
No, no, no. Bueno, molt bèstia, molt bèstia. L'altre dia em vaig trobar el senyor Torrons Vicenç i l'Àngel i el Velasco i em va dir... El de pernil l'has de tastar, perquè l'hem aconseguit molt. Dic, bueno, ja ho farem, ja ho farem.
Ah, l'hem de tastar.
L'hem, sí, sí. Ah, ja. Sí. L'hem. Vinga, anem a la teca, Damià. Pedri, a punt per dissabte després de més de 2 mesos lesionats.
Sí, es va lesionar 24 d'agost en un entrenament abans del tercer partit de la temporada al camp del Villarreal. Per tant, ha jugat només els 2 primers partits a Lliga. L'empat a 0 al camp del Getafe, 90 minuts, i la victòria a casa contra el Cádiz, 2-0, 79 minuts. Des d'aleshores, Pedri ha estat absent dels terrenys de joc. Els números són fàcils, aquesta temporada sense Pedri, 6 victòries, 2 empats i una derrota a la Lliga, i 3 victòries en 3 partits a la Champions. En total, aquesta temporada, 9 victòries, 2 empats i una derrota en 12 partits oficials sense Pedri. Bons números.
Perdona, va dir, no s'ha notat massa, eh? Només una derrota, que és la del clàssic, clar.
S'ha perdut el 80% i pico, 86% dels partits.
Bueno, clar, si n'ha
jugat, has hagut de fer la vida sense Pedri.
Sí, sí. No, no, però normalment recordo que d'altres temporades crec que el Barça guanyava menys del 50% sí, sense Pedri, no?
Ara anem a això. Sí. Abans de la lesió del 24 d'agost, la temporada passada es va perdre 15 partits a causa de 2 lesions musculars i els números del Barça sense Pedri van ser gairebé dramàtics. 7 victòries, 2 empats i 6 derrotes. D'entre les 6 derrotes destaca, per exemple, el 0-4 al Camp Nou contra el Madrid en Copa o el 2-1 al Trafford contra el Manchester United. Sense Pedri també es va perdre, per exemple, a casa contra la Real Societat, pròxim rival a la Lliga. Tirant més enrere en el temps, la temporada anterior, la 21-22, la famosa temporada post-Eurocopa i Jocs, Pedri es perd 30 partits amb números discrets al Barça sense el Canari. 13 victòries, 9 empats i 8 derrotes. En resum, abans d'aquesta temporada, Entre les dues anteriors, 45 partits sense Pedri, 20 victòries, 11 empats i 14 derrotes. O el que és el mateix, 20 victòries en 45 partits, un 44% de victòries.
Menys de la meitat, sí, és que els números eren demolidors.
Com explicàvem al principi d'aquesta temporada, el Barça sap jugar més sense Pedri. 9 victòries, 2 empats i només la derrota de dissabte passat al Clàssic. Et recupero un tall interessant de Xavi quan Pedri es va lesionar el 24 d'agost. Interessant perquè lamenta la lesió i la pèrdua durant un temps d'un jugador tan important, però ja destaca les alternatives que té aquesta temporada.
Pedri, ja ho sabem, per mi és un jugador importantíssim, capital en el nostre esquema, és un jugador que marca diferències tant jugant a la base com d'interior al quadrat. És un futbolista que ens dona molta personalitat en quant al nostre ADN, no? Però bé, aquest any doncs hem fitxat també a Gundogan i en alternatives pot jugar Fermín, pot jugar Sergi, pot jugar Gavi, Frenkie, Oriol Romeu, Casadó, per exemple, no? Hi ha alternatives, però evidentment és una baixa molt sensible, no? Som menys forts amb la baixa de Pedri, sí.
Sí que tenia més alternatives, sí.
Home, és que jo crec que és la lliçó que ha pres el Barça. Pedri té un talent innegable. Ara, la lliçó que ha pres el Barça és que físicament no és en absolut fiable. I, per tant, l'equip ha de tenir recursos perquè, no per si, sinó perquè quan Pedri no estigui disponible, doncs es pugui jugar sense Pedri.
Ara el Barça el que ha de fer és, evidentment, intentar tirar endavant aquests dos partits de Lliga que té abans de l'aturada, Reial Societat a fora i a la Vés a casa, a Montjuïc, i, evidentment, tancar la classificació Hamburg contra el Shakhtar pels vuitens de la Champions. I Pedri el que ha de fer durant aquesta aturada és... Bueno, és que anem a Espanya i ja anirà, anava a dir, no anem a Espanya i
ja
anirà.
Ja veurem, ja veurem.
I aniria segur.
Ja veurem. Ja veurem, ja veurem. Ja.
No, anava a dir, que no vagi a Espanya i que tingui dues setmanes més per agafar força, agafar ritme i tornar a tope de cara al desembre.
Ja en parlarem.
De moment, amb De La Fuente, amb no quatre convocatòries, no hi ha anat.
No hi ha anat, no.
Si vam a Espanya, és un escàndol.
Bueno, però que no hi ha anat, no t'avancis.
Ja en parlarem.
No t'avancis. Hi ha tres partits pel mig, pots jugar uns minuts a Noeta, uns minuts a Hamburg.
Si vam a Espanya, és un escàndol.
Encara no l'ha creat De La Fuente.
Ell ha de dir. Ella ha dit just això.
Què ha de dir ell?
Espera't, em quedo aquí i m'acabo de recuperar, em poso bé.
Ella ha de dir, he jugat 4 minuts en aquests partits,
clar, home,
tot,
ara mateix De La Fuente...
Jo crec que és una utopia pensar que ell dirà això.
Doncs mal fet.
Jo crec, De La Fuente.
Jo penso que és el que ha de dir ell. Ella ha de parlar de La Fuente i jo no m'hi ha més. Ja m'hi ha més tard i ja està, tu, és així, tu.
Però a veure, però
si no, el Barcelona l'ha perdut durant no sé quants mesos, dos mesos...
Però jo no entenc, o sigui, bé,
ha obligat a carregar de minuts a tots els seus companys.
De La Fuente i Pedri parlaran i el seleccionador espanyol, que evidentment vol contagiar d'una vegada per totes en Pedri, perquè des que ell és el seleccionador, encara no l'ha tingut, i té una Eurocopa, i a la cita li dirà, com estàs? I Pedri li dirà, escolta, encara no estic bé, necessito recuperar-me, ja en seguirem parlant. I ara mateix, de fet, et dic que La Fuente té els ulls més posats en Fermín que en Pedri, perquè Pedri el coneix, la té en categories inferiors, i ja està.
Doncs ja està, doncs quin és el problema?
No,
però ja té, que no hi vagi.
El problema és que si Pedri es veu bé, si el Pedri es veu bé, hi anirà.
No, doncs no ha d'anar, s'ha de quedar.
I si no,
i recuperar tonificació muscular. Si no té sensacions per jugar al Clàssic amb el Barcelona, que no vagi, no ha de tenir sensacions per jugar amb la selecció espanyola als partits aquests de Chichinabo, que a més Espanya és classificada, està classificada, no? No o no? Tu que saps d'això? No està classificada a Espanya?
Sí, però bueno...
No.
Està classificada, però segueixen jugant coses.
Què estan jugant?
No, però bueno, la primera posició...
La primera posició del grup és important.
Posició, sí.
Clar, és que la primera posició és important.
Però és que, aquí ja no estem parlant de que Pedri sigui necessari perquè quedin primers o no primers o s'hagin de classificar o no. Insisteixo, que és que el seleccionador espanyol, i ara jo no defensaré la convocatòria de Pedri, és que encara no ha tingut a Pedri, no ha pogut comptar amb ell,
pues
no ha pogut fer dinàmica de grup i té una Europa
de juny. Que no perdi l'antiguitat, ja el convocarà més endavant.
Jo entenc que aquí està la posició el jugador, està a la posició del seu club, que evidentment l'ha d'intentar cuidar, però està a la posició de De La Fuente, que no és perquè sigui el seleccionador espanyol, com si fos el seleccionador de qualsevol altre país. De La Fuente jo crec que el trucarà, insisteixo, parlaran i arribaran a un acord entre totes les parts, i si Pedri no està bé per anar, no anirà.
Però és que si tu t'has fixat, se suposa que la selecció és de convocar els millors, no? I els que estan en millor estat de forma. És aquest el cas de Pedri?
I que no estan.
Que no. Bueno, tu has dit una cosa clau, Anaïs. Tu has dit una cosa molt important.
No estàs dins dels millors, ara mateix, em sap molt de greu, perquè Gavi, perquè Fermín t'estan passant per davant. Llavors, en el moment en el que t'estan passant per davant, tu necessites recuperar el teu millor estat de forma. I necessites temps i necessites minuts al teu club, que és qui et paga més.
Però si de la Fuente el convoca, ja anirà.
Jo crec que tu, com a seleccionador, has de convocar els millors, i és el teu, la teva funció és aquesta, convocar els millors, i en aquests moments Pedri no està dins dels millors.
No, la qüestió és que no l'arribi a convocar, perquè si el convoca és evident que...
Si el convoca, és evident que hi has d'anar-hi, però home, tots sabem que hi ha un tracte, que hi ha unes converses amb el club, amb el jugador, i que tu, doncs, no deixes de ser un seleccionador professional, que insisteixo, és de convocar els millors, i en aquests moments Pedri no entra dins d'aquesta equació. Per molt que tu el vulguis recuperar, ja vindran moments per... Queda molt per l'Eurocopa.
Hi ha un punt... No, queda una convocatòria al març.
Una només.
Sí. Hi ha un punt intermig...
Suficient.
Hi ha un punt intermig que és que li digui, senyor de la Fuente, como que ve si quiere, para que nos conozcamos, pero estoy para jugar 20 minutos. 20 minutos estoy para jugar, ¿no?
Ya lo,
això, o no?
Ya lo conoce.
Pot haver que
o no van als Jocs Olímpics amb aquest senyor.
El Pedri, o no?
Sí, sí que és veritat.
Pregunto, ja el coneix.
Que el coneix. Ja el coneix.
L'absoluta, doncs.
I està per culpa d'aquells Jocs Olímpics estem on estem, per cert.
Això és veritat.
By the way.
Sí. Però vull dir que hi ha el punt intermig que pactin amb el Barça a dir, ei, entrenaments amb aquesta càrrega i 20 minuts de futbol. Que
pactin amb el Barcelona, ja es queda a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí i ja està.
Però si el problema és si ho ha dit l'Anaïs, que és veritat. O sigui, tu per un costat convoques els millors, que Pedri és un dels millors, i si està en el seu millor moment de forma, probablement ara formaria un equip titular amb Gavi, Pedri i potser jo que sé, i Rodri, no? Segurament, però no és un dels que està en el seu millor moment de forma. I De La Fuente vol anar a guanyar partits, i ara potser ell entén que hi ha una sèrie de jugadors que li garanteixen més la possibilitat de quedar primer de grup. Jo crec que si ara ell mateix vol portar Pedri, és més per una qüestió de dinàmica de grup.
Exacte.
Igual que va arribar a fer en el seu moment.
Amb el Sufati, no? Sí.
I perquè no li resta. No, perquè al final
exacte.
Pedri té molta qualitat, no li restarà. Jo crec que el convocarà perquè vol començar a fer la pinya quedant a l'Eurocopa, sí. I perquè qualitativament no li resta, no és una rèmora, Pedri.
Clar, però no portant allà a Xipre perquè jugui 90 minuts.
Bueno, 90 minuts no, però...
Espanya ha de jugar a Xipre.
Sí, juga a Xipre.
I rebre Jorge a Valladolid.
Jorge
a Valladolid, sí. I en clau Barça...
Jo crec que la feina la tindrà aquí, Pedri.
Això anava a dir.
Jo crec que la feina la tindrà aquí.
En clau Barça, on entrarà? Perquè Gundogan, Gavi, Fermín, ara mateix serien intocables.
Al banquillo.
Home, jo crec que a la banqueta segur.
Doncs a guanyar-te els minuts com s'ha de fer en aquest tipus de situacions. En
meritocràcia.
Tens competència, vull dir... I ho haurà de gestionar de la millor manera, ell i l'entrenador, perquè l'entrenador, no oblidem que també li interessa recuperar la millor versió d'aquest jugador. I que aquí entren els famosos equilibris entre el que és la competitivitat i el que és el voler recuperar amb un jugador que tampoc no el pots deixar allà i donar-lo per perdut. M'estic exagerant molt, eh? Però crec que se li ha d'anar donant minuts en la mesura en què ell es vagi recuperant i que vagi guanyant sensacions.
Jo crec que ell també ha de posar de la seva banda.
Evidentment.
Escolta'm, no estava sense sensacions per jugar al Clàssic?
Sí,
estava,
tal qual.
Doncs ara, poquet a poquet, saps que vagi entrant.
Que les vagis recuperant.
Uns minutets a Hamburg contra el Shakhtar Donetsk.
Poc a poc.
A Noeta, no, que és... com es diu el camp de la Real?
Real Arena.
Aquest,
a Totxa,
que no jugui a Totxa perquè és un camp difícil, que juguin els que estan bé. Uns minutets a Hamburg si l'equip va, el partit va a rodó, i després el partit que queda al Camp Nou
a l'Alavés
uns minutets, ja està,
i
després
poquet
a poquet i substitut del Fermín.
Això t'agradaria.
De moment.
Això que m'agradaria.
Mira, el Barça, jo crec que s'hi juga molt aquest dissabte al camp de la Reial Societat. És cert que queda molta lliga, però a nivell de sensacions, de dinàmiques, no és el mateix estar a 4, que a 3, que a 1, que a 7.
Clar,
no és el mateix. Perquè ja són més de dos partits que ha de fallar el rival o els rivals i que tu no pots permetre
el luxe. Que no estàs en condicions d'anar-li fent favors a cap jugador ni a ningú, igual que De La Fuente amb la selecció, igual que a tothom. Vull dir que aquí s'ha de competir, t'has de guanyar lloc.
Però és que De La
Fuente me la
pela.
Sí, però...
Parlar en plata, saps?
Sort que és més de les 12 i ja es permet aquest vocabulari.
Els minuts que ocuparà la selecció doncs també són importants i també s'han de tenir en compte. Encara que no t'agradi a tu ni a mi ni a ningú,
per això dic que ell també ha posat de la seva banda.
Esperem que aquest any no faci Euro i Jocs, no? Perquè
ja dobleto.
És que moltes gràcies a tots els que van decidir que allò era una bona idea.
Pedri no, però Fermín potser sí que el volen pel joc. En aquest cas escolliran, però Fermín se l'estan mirant pel jocs, evidentment.
Clar.
Sí, sí.
El Barça, se li ha donat bé o malament els últims anys al Real i Arena? Perquè jo, així tirant de memòria, i recordo algunes golejades, sí, però també algunes derrotes, no? Què? És un camp complicat, no?
Doncs mira, hi ha la sensació que Donosti és una plaça molt complicada històricament i de sempre, i perquè en l'actualitat la Real Societat és un gran equip, però compte, perquè el Barça no perd al Real i Arena des del 9 d'abril de 2016, 1-0. Des d'aleshores el Barça encadena 7 victòries a Donosti sense perdre, amb 5 victòries i 2 empats, i el millor de tot és que encadena també 3 victòries consecutives, 1-6, encara en Koeman, 0-1 en la primera visita amb Xavi, gol d'Aubameyang, i 1-4 la temporada passada, doblet de Lewandowski, Dembélé i Ansu Fati.
No recordo aquest 0-1 d'Aubameyang.
Sí. Com
remia
un.
Cap a final
de
temporada.
Va ser el gol? Com va ser el gol, recordes? No.
Home, no,
és que no recordo el gol, no tinc imatges ara mentals.
Jo recordo el 0-1, però no recordo la xifra.
La temporada amb el Madrid ja bastant distanciat. Sí.
Val. No m'agraden aquestes xifres.
Per tant...
Perquè vol dir que estàs més a prop
de trencar-les.
Sí. Per tant, el que diem, Xavi ha guanyat com a entrenador en les seves 2 visites a Noeta. Això sí, abans d'aquesta ratxa de 7 partits consecutius sense perdre el Real i Arena, va haver-hi una altra ratxa molt favorable a la Real. Entre la temporada 2010-2011 i la 2015-2016, el Barça només va treure un empat d'allà. La seqüència de resultats va ser 2-1, 2-2, 3-2, 3-1, 1-0 i 1-0.
Per cert, el 2-2 és aquell polèmic penal que no li xiulen a Piqué, que li estiren la samarreta i que provoca que Busquets... vegi una targeta, no, faci unes declaracions postpartit i que després va sortir una treballadora de la federació dient que Luis Rubiales havia frenat aquesta possible sanció del comitè d'ètica. Bé, sí, ja està, és que ha recordat aquest capítol, però sí, allò va ser un escàndol, aquell 2-2.
Bueno, hi ha partits, per exemple, hi ha un dels 1-0s. El penúltim és el que força la de Zubizarreta, la convocatòria
del 2015
d'eleccions de Bartomeu,
i el triplet,
tota aquella història entre Luis Enrique, Messi, etc.
Sí, que van ser suplents Messi, Neymar, exacte, no? Van ser suplents perquè venien de selecció
del Alves.
Del Nadal. I va tenir més dies de festa, sí.
Per tant, hi va haver aquesta seqüència de 6 partits del Barça sense guanyar, amb 5 derrotes, i ara venim de 7 partits en què el Barça porta 5 victòries i 2 empats. Per cert que la Real va guanyar ahir el seu partit de Copa al Camp del Buñol, jugant amb pocs futbolistes habituals, només 2 titulars de l'últim partit de Lliga, Joan Pacheco i Torrientes. De cara al partit de dissabte, Imanol Alguacil podrà presentar un equip de luxe. De fet, aquest matí, Mikel Merino, Barrenechea i Zubeldia ja s'han entrenat amb el grup i s'espera que puguin reaparèixer, per tant, amb Take Kubo i Arzabal, etc. Tota l'artilleria preparada.
Doncs això és el que s'espera, li espera al Barça aquest dissabte a les 9 de la nit, des de les 8 en directe a RAC1. Com veieu aquest partit, lligant-ho amb la derrota amb el Clàssic, Pocky?
Jo el veig molt complicat. El veig molt complicat perquè el Barcelona no arriba en el seu millor moment i la Real sí. La Real va començar la temporada molt, molt irregular i, en canvi, ha agafat una línia ascendent, està només a 5 punts de la quarta plaça, que és la del Barcelona, que és la que et dona accés a Champions, i saben que guanyant es posen una paragrullada, es posen a 2 punts. Per tant, jo el veig un partit molt, molt complicat i bastant transcendental pel devenir de la competició, de la temporada en general. És a dir, és un partit que el Barcelona no pot
perquè pagar. Vas quedar molt, molt tocat, el Clàssic, amb el gol al 90...
Sí, perquè sí, vam fer les coses molt bé 60 minuts, molt bé, els partits duren 90. I si tu has fet les coses molt bé i no has sigut capaç de treure en rèdit, és que tens un problema, i és un problema que, no, que per molt bé que fessis les coses, com va dir Xavi, que és veritat que et van robar un penal, és veritat que va ser un atracament, és com una catedral, és veritat que vas fer 2 pals, és veritat que vas fer moltes coses bé, però aquestes coses que vas fer bé no et van servir per guanyar un partit, perquè tu et vas ensorrar, perquè el Barça s'ensorra a partir del minut 60, veus un altre partit, un partit en el qual el Madrid domina i el Barça s'acula i el Barça no és capaç de competir aquells 30 minuts.
Tenint en compte que la pel·lícula del Madrid l'hem vist 4.000 vegades. Clar. I un partit que juguen de manera mediocre més d'una hora i acaben guanyant.
I
a mi el que em va sorprendre més és que el Barça es deixés sorprendre per, exacte, això que ha passat 40.000 vegades.
Ara, esclar, això em preocupa, em deixa preocupat. Dic, ostres, hi ha alguna cosa que no acaba. És veritat també que, aviam, altres coses, a part de l'atracament, que és un atracament com una catedral, tens que la Lliga et posa un partit en dissabte, ben jugat tu dimecres, quan tens una setmana sense partit,
no s'entén, això no
setmaneta, i no te'l posen
diumenge,
sinó que se'l posen, és a dir, estan putejant, i el posen a 4:15 de la tarda, amb la qual tens moltes menys hores de descans que el Real Madrid. Tens 5 lesionats transcendentals a l'equip, amb la qual cosa tens 5 o 6 jugadors que ho han jugat tot en els darrers tres partits, des de l'aturada FIFA, no? El Gundogan, el Fermín,
Joao
Félix, sí, tots sí, van jugant tot. En canvi, el Madrid ve amb un sofà, ve descansadet. Tot això ho sé, ja sé que és així. I que durant 60 minuts tu competeixes, tu això ho superes i ets millor que el rival.
Afegeix-li dos, amb aquesta llista que em sembla fantàstica, li pots afegir una plantilla curta, que no bueno, tens una, gol, aviam, i que no tens 100 milions d'euros per anar al mercat
bueno,
i fitxar
una plantilla curta no ho sé, perquè tu...
Home, és curtíssima.
Tens cinc lesionats
i
seguit competint.
I no tens gol. El ja problema del Barça és que
ara,
no té
el problema, gol. El problema del partit del Clàssic és que al minut 60...
Dissabte la intensitat del...
Si tu haguessis tingut gol en els anteriors 60 minuts, hauries pogut fer la feina. Què passa? Que com que no en tens, tu ja pots fer les coses molt bé durant 60 minuts, 70, 80, 90, 100, més igual, els que vulguis. És que si no tens a una persona que les foti dins, els gols no pugen al marcador.
Sí, però això
i els altres enllà, es poden... Sí, clar,
el problema, del Barcelona l'altre dia va més enllà. Va més enllà, va que el Barcelona deixa de saber competir en un moment. Jo no ho entenc. Jo, per moltes voltes que li dono...
Jo crec que és per cansament.
No, bueno, doncs tens un problema.
Sí, però bueno, jo clar, crec que pel fet com va jugar el Barça... és a dir, jo crec que dissabte el que passi contra la Reial li donarà una altra dimensió al resultat del Clàssic. És a dir, si el Barça guanya la Reial, és veritat, va passar aquesta desconnexió inexplicable, no sé què, però allà queda. En canvi, si el Barça no aconsegueix guanyar,
clar
ja es converteix això en una suma
en un
de dos partits on tal, i llavors això sí que és perillós.
Per això és transcendental el partit de dissabte, sí. Jo crec que és molt important. Molt.
No patiu massa dissabte. A les 9, aquest enfrontament entre la Reial Societat i el Barça. Un parell de coses més, Damià. Avui hi ha hagut un retrobament entre vells amics a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Sí, avui hi ha hagut visita de luxe, i és que Xavi s'ha retrobat amb un bon amic, Santi Cazorla, company de selecció i qui va tenir com a jugador a l'alçat fins a l'últim partit que va dirigir a Qatar. El motiu de la trobada és que l'Oviedo, l'equip on juga Cazorla actualment, ahir va jugar al camp del Manresa, partit de Copa del Rei, i aquest matí ha utilitzat les instal·lacions de la ciutat esportiva per entrenar-se. D'aquesta manera s'ha produït aquesta trobada en què també s'ha vist Cazorla xerrant amb alguns jugadors com Íñigo Martínez, Marcos Alonso i també amb Deco. L'amistat que uneix Xavi i Cazorla és molt intensa i els dos en més d'una ocasió s'han referit a la possibilitat de retrobar-se. De fet, Xavi va dir en el seu dia que hagués fitxat Cazorla de jugador si no fos per la seva edat. Durant el passat Mundial vam entrevistar Santi Cazorla, que parlava de la seva amistat amb Xavi Hernández.
Le sigo mucho y bueno, tenemos una gran amistad, ¿no? Aparte de que haya sido mi entrenador, cuando éramos jugadores siempre hemos tenido una gran relación y estamos en contacto, ¿no? Sé que va a venir, intentaremos vernos siempre cuando él tenga tiempo, porque sé que va a estar muy liado. Al final viene siendo embajador del Mundial, viene a ver fútbol y bueno, intentaremos buscar un hueco para vernos, para recordar viejos tiempos y bueno, ojalá podamos vernos y pasar un buen rato juntos, ¿no?
Cazorla, que hi va jugar una estona al camp del Manresa, fixa't tu.
Hi vas anar tu, no?
Sí, allà vam estar.
Al Congost.
Allà al Congost, Cazorla jugant la segona part i la pròrroga amb l'Oviedo, un equip que era uns quants jugadors de, sí, ex de primera divisió. Camarasa, Seoane, Borja Bastón, sí, ho van tenir fins al final, 1-1. Hi ha un 1 contra 1 de Gilibert del Manresa, que té el 2-1 molt a prop, va perdonar, i al final Masca, que va fer els dos gols de l'Oviedo, va fer l'1-2, però el Manresa va competir el partit, va jugar de tu a tu, va fer un partit digne, valent, a l'atac, mirant-li a la cara al rival, i va tenir com a mínim la tanda de penals. En fi, un partit en què el Manresa ho va tenir a prop i va demostrar, va ser un altre exemple de que a la Copa les forces s'igualen molt entre els equips.
La Copa mola. Hi ha hagut algun resultat escandalós, no? Perquè la diferència de categories era molt bèstia, 0-12 del Getafe, 1-12 del Getafe.
Cal arribar amb aquests límits?
Avui l'Alavés li ha fotut Deportivo Murcia 0-10 l'Alavés avui a la Copa li ha fotut. I hi ha l'alineació indeguda aquesta del Granada, que ja veurem com acaba, que potser elimina la Granada per l'alineació indeguda. Tot això. Molt bé, Dami, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Vinga, adéu-siau. Ens queda una qüestió més de l'actualitat del Barça, i és econòmica, perquè la Comissió Delegada de la Lliga aprovarà aquest divendres retocs importants a la normativa del fair play, a la normativa econòmica, que donaran oxigen als clubs que estan excedits, fora del límit salarial, com és el cas del Barça. Donaran oxigen. No vol dir que li solucionin la vida al Barça, però sí que li donaran una mica d'aire i de més marge de moviment de cara a les pròximes finestres de fitxatges. Marta Ramon, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí. És a dir, són retocs que afectaran els clubs que gasten més en sous esportius del que econòmicament són capaços de sostenir. Uns canvis que s'implantaran ja a partir del gener. La Lliga vol ser una mica més flexible per no perdre competitivitat respecte a altres lligues en què les normes són molt menys rigoroses i el Club Laurana celebren especialment que el llast de les pèrdues de l'època Covid deixi de ser una motxilla tan pesada. L'organisme que presideix Javier Tebas flexibilitzarà els trams i els percentatges en els quals s'ha de retornar el deute segons la xifra de negoci de cada club, la qual cosa traurà pes negatiu a l'hora de calcular-ne el límit salarial i, per tant, la capacitat per poder fitxar i inscriure nous jugadors. Les altres modificacions afectaran a com es distribueixen les ampliacions de capital dels clubs i també a l'impacte de les amortitzacions per inversions en infraestructures. És a dir, en el cas del Barça, el que li suposa la reforma del Camp Nou repercutirà menys en el càlcul del límit salarial. El Club Laurana actualment té un límit salarial, recordem-ho, de 270 milions d'euros i totes aquestes mesures que aprovarà demà la comissió delegada de la Lliga li aplanaran el camí per treballar per deixar d'estar excedit. Tot i així, és important remarcar-ho, encara no ho aconseguirà aquest mes de gener en què, a més, necessita ingressar els 40 milions que Libero Football Finance no ha pagat en l'operació de Barça Studios. Un pas imprescindible, ja ho hem anat explicant, per inscriure la gran prioritat. Vitor Roque, a la comissió delegada no hi anirà, per cert, el president Joan Laporta, perquè el Club Laurana no en forma part.
Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies. És complicat d'entendre, però bàsicament a nivell general és que flexibilitzaran, modificaran alguns aspectes de la normativa econòmica i això beneficiarà una mica el Barça. Però, com diu la Marta, s'han de trobar els 40 milions que Libero no ha pagat encara, si no és Libero haurà de fer una altra empresa d'aquests 40 milions, perquè això sortia en el pla general que li vas presentar a la Lliga, i la Lliga continua dient que si no tens aquests milions no pots ampliar el teu marge salarial i no estàs complint amb el que li vas dir a la Lliga, i després el Barça continuarà excedit, vull dir, no estarà amb la regla 1-1, saps? A la que treguis 100 milions en podran entrar 100, no, no. Segueix estant a la regla del 60%. Per tant, encara haurà de fer una mica de marge si vol que vingui Vitor Roque. Ja ho veurem, si ho aconseguirà o no el Barça. També et dic que veiem Marc Guiu, potser has d'aprofitar això ara, no? Durant aquesta temporada. I ja vindrà el brasiler al juny, o què?
Sí, perquè al final també estem tractant a un jugador que té molt bona pinta i que els vídeos són molt macos i té molta tècnica i molta projecció, perquè no li pots donar la responsabilitat de que comenci, de que arribi aquí, s'adapti i en mig any comenci a marcar-te 20 gols. Això és... També és veritat que recaure, donar-li aquesta responsabilitat a Marc Guiu, que si es pot, doncs endavant, eh? Però no és... Són els famosos equilibris, que estan preparats, segurament, al 100%, que han d'assumir aquesta responsabilitat. No ho sé si és demanar-los massa amb aquests jugadors que venen de baix.
En qualsevol cas, la situació del Barça és tan agafada amb pinces a nivell econòmic que qualsevol petita escletxa d'oxigen li anirà bé.
Però no només pel Barça, per tots els equips de la Lliga, perquè aquesta normativa del fair play és infumable. O sigui, que tothom estigui així és perquè ens ho fem mirar.
Jo, com que no acabo d'entendre la mecànica, em costa molt d'entendre, de veritat. És a dir, les explicacions que em donen i que m'expliquen no les entenc, per tant.
Bueno, en el marc general, que flexibilitzaran algunes coses que faran que el Barça tingui una mica més d'espai salarial.
Tant de bo pugui portar Vitor Roque, perquè Xavi vol que vingui Vitor Roque. Si no ve, li fas una putada a l'entrenador, perquè vol tenir, com deia abans l'Anaïs, un davanter centre que et garanteixi més gols si no tens Lewandowski. Bueno, Marc Guiu té 17 anys i cadascú ha de cremar les etapes que li corresponen.
I Tigrinho és un meló per obrir, ja en té 19.
Bueno, doncs és un meló per obrir. I la Minya Mal és un noi de 16 anys. Jo penso que li estem exigint massa a la Minya Mal. I Marc Guiu, si el posem a la mateixa tessitura. M'entens? Tu has de tenir un jugador de nivell top, nivell professional, que et garanteixi gol. Jo entenc. I entenc que Xavi el vulgui que vingui. Per tant, si no pot venir Vitor Roque perquè no hi ha prou flexibilitat salarial perquè vingui, és una putada per l'entrenador. Per tant, tant de bo aquestes mesures serveixin perquè pugui venir Vitor Roque. Seran suficients? No ho sé, perquè no entenc la dinàmica dels números, insisteixo.
No.
És així, vull dir, em declaro insolvent. Vull dir, més clar no puc ser.
Val. Parlant del Brasil, mira, informació d'última hora, Neymar intervingut amb èxit amb aquests comunicats m'encanten, perquè el dia que no intervinguin amb èxit, què vol dir?
Serà un altre tipus de comunicació.
Sí, intervingut amb èxit del trencament, del lligament creuat anterior i del menís del genoll.
Vol dir que segueix viu,
sí.
No ha mort.
Sí. Estic llegint, l'operació ha durat 4 hores, 4 hores l'operació, i el metge de la selecció del Brasil, que és Rodrigo Lasmar, ha dit que ha estat un èxit, que ara ha de seguir a l'hospital 24 o 48 hores perquè li volen veure l'evolució, i que a partir d'aquí el pròxim pas és la rehabilitació amb fisioteràpia, i a partir d'aquí, pas a pas, ja quan comenci a poder moure el genoll i l'articulació, doncs corre, tocar pilota. No hi ha temps estimat de baixa, però vamos, que es perd tota la temporada, segur, segur, i ja veurem després. Ja veurem què passa. Neymar operat amb èxit. Va. 12 i 23 minuts. Abans de tancar tertúlia, tenim per aquí els personatges de l'Albert Bermúdez.
Vamos allá.
Bueno, què passa?
Hombre, què tal, màquina? Com
què
estàs?
Què passa, maqui, mastodonte, titan, tifón, etcètera? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Jo bé. Sí, avui ens hem vist, ens hem saludat allà a la preestrena del documental del Boyan.
M'ha fotut gràcia, veure't, nano.
Un plaer saludar-te.
Estàs gros, estàs bé, hòstia, estic bé,
sí,
maco.
Sí.
Veig gran.
M'ha fet il·lusió.
Me recordo quan venies abans a les rodes de premsa.
Sí.
Que eres un pipiolo.
Sí.
Jo també era un pipiolo.
No has canviat massa, tampoc, eh?
No, ara, perquè com que me poso els pèls de punta...
Mateix pentinat, no?
Me poso els pèls de punta i tot això, doncs, hòstia, està bé.
Estàs nerviós per dissabte al camp de la Real Ciutat, Xavi?
La veritat és que és possible que acabi pitjor que el dia del Madrid, o sigui que sí.
Va.
Juguem molt bé, els de la Real, els nanos, els maquis, juguen molt bé.
Sí.
Però bueno, estic molt content per lo de l'Aitana.
Home, i tant.
Que li he fet un discurs.
Home, a veure.
Li he fet un discurs.
Aitana, crac, moltíssimes felicitats. Estic molt orgullós, molt content i molt feliç d'aquesta pilota d'or. Molt merescuda, ningú t'ha regalat res, tu has treballat, tu has currat amb humilitat, amb esforç, amb sacrifici. Molt feliç per tu. Cuida't molt.
Adeus.
Enhorabona.
Aitana, crac. Aquesta és la versió curta. Hòstia, que guapo aquest himne aquest,
Sí, hòstia, m'explotarà el cap.
Poso el discurs en versió llarga, vale?
L'has fet una extended version, Xavi?
Una extended version.
A veure.
Diu... Aitana, crac, màquina, mastodonta, mítica, fiera, titana, figura, champion, referenta, fenòmena, artista, elementa, mestra, colossa, sòcia, tiburona, animala, ficlona, caimana, velociraptora. Enhorabona per aquest galardó. Ja tens un més que jo, eh? El Balón d'Or, la veritat és que és un trofeig molt important, que el que importa que és el joc d'equip, la pressió traspèrdida... Però, hòstia, la veritat que això també demostra la qualitat que tens, que desprens qualitat a raudals, ets una noia molt maca, molt desperta, sempre estàs atenta als ratxassos,
sí.
Tens molt bon giro, perfiles de puta mare, realment ets una mitja centre de molta qualitat. Aviam si vens algun fin de jugar amb els nanos, que anem curts d'efectius, i al mig del camp tenim pitjor trànsit intestinal que el dia que em vaig fer una truita de Fortasex. I igual ens ajudaries bastant. Bueno, i a sobre la pilota d'or dels nanos se l'ha endut el Leo. Un maqui, un fiera, un mastodonte, no faré la llista davant, no pateixis.
Va, gràcies.
També estic molt orgullós perquè és el millor jugador de la història, no? Sobretot amb el césped ben regat.
Clar, hosti, tu. Això, la pilota bola...
Dos titans del futbol... l'Aitana i el Leo, per mi qualsevol altre guanyador del trofeig hagués sigut molt decepcionant.
Sí, eh?
Molt decepcionant.
I de Salvador també.
I molt decepcionant.
I de Salvador també, clar que sí. Gràcies, Xavi, eh? Un plaer.
Rem aquí.
Sort,
gràcies,
sort.
Home.
Mira, Aitana, pilota d'or, i Leo Messi també, pilota d'or, avui el tu diràs. Hola, Leo.
Muchas gracias. La verdad que... Muy contento de...
Vuit, eh?
De Balón d'Oro.
Vuit pilotes d'or, eh? I Adidas vuit anells, eh? Li va regalar vuit anells, amb aquesta promoció.
Vuit.
8-8, 8-8, sí.
Eso, que supongo que me lo dan por el Mundial.
Clar, sí, no, es que no te lo donen por una otra cosa.
No, por mis goles al Nashville. O al Dallas. O a l'Orlando.
Haurà ajudat els teus golaços de falta.
Que jo me pensava que Orlando era una marca de tomate.
Sí, també.
Cuando me dijeron el día que íbamos a jugar a Orlando, pensé, ya estamos jugando la liga de empresa. ¿Con qué empresa jugamos? A ver. Octavo Balón de Oro, la verdad que yo no me hace ni ilusión. No, esta vez ya fue como, bueno, mamá. Volver a casa, ¿viste?
Igual es l'últim, ¿eh?
Me acuerdo, igual sí.
Sí, ya se va a comiar.
Me acuerdo cuando gané el cuarto, que todo el mundo hablaba de que había roto el récord de Johan Cruyff.
Sí.
Y nada, lo rompí dos veces. Dos veces seguidas.
Claro.
El Johan Cruyff, que era el que tenía.
Has duplado.
Lo hice 8 veces. Me sirvió para acordarme del Barcelona esta vez. porque para mí esta siempre será mi casa. Yo después de irme del PSG habría vuelto incluso a Barcelona si no fuera por el pequeño detalle que juego por dinero. Pero tuve la suerte de estar en el mejor club del mundo, de una plantilla inigualable. De hecho, he estado en el mejor club del mundo, el Barcelona, y en el peor club del mundo, el PSG. Como que fui a lo mejor y a lo peor, increíble.
A los extremos.
Pero Barcelona, un club especial, un club diferente, un club capaz de fichar en lo mejor del mundo, ofreciendo pagar en piedra. Una cosa que yo nunca entendí, jugadores que van a jugar a Barcelona a cambio de cuatro piedras.
¿Piedras?
Yo esa cosa que no la entendí, yo sigo queriendo dinero.
Claro.
Una cosa que no. Cabrón.
Las piedras no te agradan.
¿Las piedras? ¿A mí que me van a gustar? En Miami hay en la playa. Nada. En fin, espero que...
Prurera, amb les paraules de Leo.
Sí. Prurera. Muchas gracias, hombre. He hecho llorar a...
Leo, gracias.
He hecho llorar a Joan Poquí. He hecho levantarse medio Bernabéu y he hecho llorar a Joan Poquí. Yo tengo...
Muy amable, Leo.
Todo lo necesario que quería en esta vida.
Molt bé. Felicitats, de veritat. 8 pilotes d'or, el millor futbolista de la història. 8 a 5, Cristiano Ronaldo, al final.
Qui?
8 a 5, Cristiano. Cristiano, aquell que havia de superar-lo, saps que va haver un moment que era el 6 a 5 i al final no va ser?
No sé qui és.
No sé.
M'espero que Rintintint. No sé qui és.
No, aquest no et fa plorera.
És que no sé qui és.
No saps qui és.
Pues Cristiano Ronaldo, el bicho.
Este. Don Manolo. 2:15, d'aquí a mitja hora s'acabarà el Tu diràs i d'aquí a 5:30 arribaran a aquest estudi Jordi Basté.
Hombre. Oh, amics. M'ha agradat molt l'entrevista al Bojan Krkić, que ha tret un documental a una altra d'aquestes plataformes que no mira ningú. Perquè l'Aitana és una entrevista massa bona i per això me la vaig quedar jo, Jordi Basté. Perquè, clar, la informació, és a dir, Jordi Basté sempre guanya. Dilluns l'Aitana va guanyar la pilota d'or. Doncs l'endemà Jordi Basté tenia a l'Aitana i el Baltònic, perquè sí. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... A diferència del Leo, jo aquest any no he guanyat cap premi, no he guanyat cap...